Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Passen de les 11 del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons amb l'Espai Entitats en companyia de l'Eva Garrido. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui no us presentem una entitat nova, no parlem d'una entitat de la qual no haguem parlat ja, sinó que els fem repetir, els hem tornat a convidar perquè hi ha novetats.
Hi ha novetats, van estar aquí a l'abril i estaven escalfant motors de cara a aquesta tercera edició que celebra ben aviat del 7 de juliol el 7 de juliol de 5 a 9 del vespre a la sala El Siglo, i estem parlant dels TEDx aquest dijous. Per acomiadar aquest últim espai d'entitats de la temporada ens acompanyen Maria Vancells, molt bon dia Maria.
Molt bon dia.
I Alicia Pomares, molt bon dia Alicia.
Bon dia.
Que elles són membres de l'equip de l'organització del TEDx Sant Cugat. Tot de noies, Carme, avui som a l'estudi, eh?
Sí, avui sí. Has Però vist? Després haurem de parlar de les dones que hi participen al TEDx per Sant Cugat. Eh? Alicia i Maria, que sembla que costa una mica més, no? Trobar dones.
Sí. Cuidem molt, això.
Sí, sí.
Cuidem moltíssim que hi hagi aquesta igualtat de ponents, però sí, és veritat que ens costa una mica més trobar dones.
Sí, de fet és una discussió que tenim sempre, perquè una de l'equip, la Mar Gaia, ella es dedica a temes d'igualtat, i clar, sempre diem, volem paritat, volem, segur que hi ha dones molt interessants també, no? Però sempre ens costa molt, sí.
Ens costa, i segurament perquè tenim menys visibilitat a nivell general, no? Que els homes s'han anat posicionant, bueno, històricament és així, potser hi ha dones molt bones amb poca visibilitat, i clar, ens costa localitzar-les, però segur que...
Ai, que ens anem al feminisme, ara.
No, però a veure, és que a mi sí que m'ha sobtat dels 9 ponents que teniu previstos, no?, per aquesta edició.
3 són dones.
3 només són dones.
Mm-hmm. Després els cada repassarem, nou... però així, sí. No?, de pinzellada,
sí.
Tres dones.
Sí, sí, no, sí, o sigui, és així, eh? Vull dir, no hi ha més a discutir, perquè, i ens hem esforçat, perquè inclús amb l'última ponència, clar, volíem com a mínim meitat i meitat, això era algo sagrado, el que passa que també costa trobar ponents en general que vulguin venir, que tinguin coses interessants, per tant, clar, o sigui, a la balança està el tema de, no sé, que sigui una dona per... d'alguna manera que estigui equilibrat, però a la vegada també que hi hagin coses interessants.
Clar.
Al final dius... Bueno,
sí, sí, no, per posar,
venga.
Per posar, no.
No,
clar.
Estàveu aquí, comentàvem, a l'abril, i estàveu allò escalfant els motors, buscant ponents, buscant sponsors, però ara ja arriba la data i ens trobem amb les entrades exaurides. Us ho esperàveu?
Home, sempre ho esperem. Aquest any no ens ha costat gens vendre. Així com els altres anys semblava que ens costava, aquest any, pues, a setmana i mitja ja estem sense entrades. Lo qual, pues, és un èxit. Estem contents.
Sí, segurament perquè és la tercera edició, segurament perquè, bueno, evidentment, el cartell és molt potent, hi ha gent molt interessant, clar, com que, i segurament també perquè ja com que portem 3 anys ja ens van coneixent a Sant Cugat la gent al principi, el primer any va costar més, perquè havíem d'explicar què era el TED Talk, què era el TEDx Sant Cugat, què era tot això, que a veure, hi ha molta gent que coneixia, però molta gent que no. Ara ja ens van posicionant, i que, per una altra banda, els mitjans ajuden molt també, i després que donem guerra també a les xarxes socials, que ens anem posicionant per xarxes socials i demés, i bueno, ara comencem a ser coneguts i bueno, enseguida hem volat.
Sí, sí.
Hi ha gent que repeteix, eh? Hi ha uns quants
que
són els...
Tenim fans.
Addictos al TEDx, que a més ho diuen, i que sí, que enseguida que tingueu les entrades a la venda, que fa un mes ens aviseu, sisplau, perquè no ens volem perdre aquesta oportunitat. Probablement també, no sé, també un tema a comentar, quan vam venir a l'abril, no sé si ho tenien confirmat o no, ha ajudat el fet de que nosaltres en el cartell fa una setmana teníem en el cartell també l'Òscar Camps, el català de l'any, l'europeu de l'any, i al final per temes evidentment de força major i coses més importants, perquè el tenim a Grècia salvant vides,
a Lesbos,
al final sí, al final no podrà venir, i això ens ho van dir fa dos dies.
Bueno, perquè els han donat un vaixell. Havien de sortir dilluns, però el dissabte abans va ploure molt, se'ls va inundar el vaixell, s'ha retrasat tot, i aleshores ell havia d'arribar aquí el dia 4 i no arribarà. I aleshores, doncs, mira, ens ha caigut. El que passa que esperem que ens enviarà un...
algú, no? Algú. Si no el tindrem, sí, en directe. No vol dir que no el tinguem.
Sí. Però clar, és, sí, molt més important el que, sí, està fent ell ara, no?
Evidentment. Això és però que vull dir que igual és un motiu també el fet que hagin volat les entrades, perquè ha anat molt ràpid. No?
Sí,
que,
de clar, fet, ostres, el vam contactar abans que el fessin català de l'any, ens el van fer català de l'any i ja ha sigut impossible contactar amb ell, no?
Clar, és que ha hagut de fer uns quants viatges, diguem, de tornada, des de Lesbos a Catalunya, sí, per aquest... per aquest reconeixement tan, sí, generalitzat que ha tingut a molts nivells, i si es dedica més a recollir reconeixements que a fer la feina que a ell li interessa allà a l'illa, la veritat és que no li queda massa temps.
I va molt de bòlit.
I és un testimoni
veritat
molt interessant.
Clar, com a reclam, però de totes maneres és que els altres ponents, que són tots meravellosos i aporta moltíssim, que realment, o sigui, val la pena. Jo, si no fos de l'organització, aniria, perquè penso, són 4 hores de pla intel·lectual.
De vegades, tu regales a tu mateix, això.
D'inspiració, sí, i variat, no? I com que, ostres, això és una injecció molt potent de... no sé si de cultura o de
motivació
general,
de motivació.
Ara que parlàveu de motivació, la paraula clau, clar, vosaltres que esteu en l'organització dels TEDx, el TED Talk, que són aquestes xerrades, m'agradaria preguntar-vos, no, com ho veieu, si estem convivint en un auge del paper del ponent, de l'speaker, i sobretot del paper de l'speaker motivador, del discurs motivador?
Jo crec que sí, no? Estem en un moment que potser es necessita, no?, gent que motivi, perquè tots passem professionalment moments difícils, i sí, o sigui, tenim, a part dels que tenim aquí, hi ha molta gent que s'hi dedica professionalment a això. Això no existia, no?, fa uns anys, o sigui que sí.
Sí.
Sí, sí que és veritat, no?
No és el cas, el millor, evidentment, aquestes xerrades, a més, com que els entrenem perquè que realment siguin més motivadors, impactin més i que arribi molt el missatge, estan molt preparats, però en la línia del que comentes, Eva, és veritat, jo a vegades ho penso, que hi ha a vegades ponències que no és el cas d'això, ni del TEDx, ni de res d'això, però que molta motivació, però poc contingut, i dius, home, tampoc és això, no?, que ens hem anat una mica a l'altre extrem, no?, en plan... vinga, motivació, inspiració, perquè tu puedes, i surts d'allà i dius, bueno, he après alguna cosa avui, sí, surto amb aquella injecció de sí, la vida és bella, però clar, ni entre poc i massa, no?, també, que hi hagi contingut, penso, perquè...
Jo crec que aquí les ponències no són tant de motivació, sinó és, per mi, clar, veus persones normals que fan coses extraordinàries en diferents àmbits, perquè tots ells són de diferents àmbits, no?, i dius, ostres, sí que en el seu àmbit brilla, jo en el meu també puc, no?, i puc treure'n profit de del que m'explica.
Precisament, oi que sí, Carme, que ho comentàvem, xerràvem a la redacció i dèiem, i quan miràvem els ponents i el currículum d'ells, dèiem, Déu-n'hi-do, hi ha persones que han nascut per fer coses meravelloses,
sí,
i sort, i ens les poden explicar, no? Estàvem així comentant una mica el debat, i això ara que dèieu de... no?
Que són realment potents, perquè tenen, sí, un currículum no de dos o tres coses destacades, sinó que tenen infinitat de i participacions en un munt de llocs que els hi donen una experiència i que ells també aporten, no?
Moltíssim.
També aporten molt.
És una mica tenir l'oportunitat de donar-los a conèixer. Hi ha gent que és molt coneguda ja directament en aquest cartell, no? Però hi ha alguns que dius, ostres, que potent i que poc es coneix el món, això, no? Val la pena. Un dels objectius també nostres i en general del TEDx és... gent poc coneguda, que sigui una mica la finestra de, no sé, no?
És que és una mica com si fos una plataforma. Sí, és la filosofia de TEDx, no? Donar l'oportunitat a gent que no té el reconeixement tant, però que, escolta'm, que són gent amb idees que val la pena difundir, que és l'eslògan de TED, no? I que són gent del carrer, també, no?
Però m'imagino que deu ser més complicat, trobar aquest tipus de persones. Mm.
Sí, bueno, nosaltres, per arribar aquí, hem fet unes llistes molt llargues de gent en les nostres reunions, doncs, i aquest el coneixem, perquè aquest, o sigui, gent que tu on vols arribar, no? Allò, tu on vols anar? Doncs aquest, va, doncs aquest com el podem contactar? Però és difícil acotar-ho a 8, perquè són 8 ponents i el Santi Carcassona, que després us explicarem, que és el que ens fa l'amenització musical, que aquest any serà, jo tinc moltes ganes de veure-ho,
sí,
això, serà, sí, és un tio molt especial. I aleshores aquests 8 ponents, perquè el primer any en vam fer 12, se'ns va fer massa llarg, vam aprendre això del primer any, no? I clar, de tots aquests que tenim, arribar només a 8, ens quedem satisfets, també, no? Mm. Se'ns queda gent fora.
La Maria comentava això de les llistes que començàveu. Com plantegeu a aquestes persones que heu contactat? Volem fer això i el lema serà conscientemente. Com et veus capaç de fer-ho? De portar el teu terreny professional al lema conscientemente?
Aquí hi ha la feina dels coach, que des d'aquí una altra vegada, gràcies. Tenim el Mat i la Olga, d'una empresa que es diu Figurat, i ells són les persones que ajuden els ponents amb els teus coneixements, com convertim això en una xerrada TED, perquè no és fer una conferència, saps? És molt diferent, perquè molts d'ells estan acostumats a fer conferències, i aquí és una altra història. I aleshores el Mat i la Olga els ajuden a preparar, a buscar la idea, el concepte, i d'allà treure una xerrada com a molt de 18 minuts, que és una norma TED. N'hi haurà que duraran 10 i n'hi haurà que duraran 18 justos, suposo, però bàsicament és trobar quina és la idea que val la pena difondre de tot això que tu fas, no?
Però de tot això, quasi, el més important és que quan els hi plantegeu diguin, vale, i s'apuntin a la idea, no?
Bueno, fer un TED no el fa qualsevol, o sigui que també és molt maco que t'ofereixin de fer un TED. No, Alicia?
Sí, normalment accepten encantats. Sí. És...
Ningú ens ha dit que no.
En principi, bueno, no sé que sigui algun motiu que a última hora no pots, però en principi jo crec que sí, no? Que el poder explicar alguna cosa que saps i que t'agrada i que li sents passió, algun tema d'aquests, perquè normalment hi ha gent que sent molta passió per el que fa, no? I poder-ho explicar, és que és una oportunitat meravellosa, no? I més en un entorn d'aquests, que no és tampoc un entorn formal, d'un públic immens, no? Sinó que és com més informal, més motivador, més
proper.
Més proper, més emocional, no?
A l'espai del siglo crea un ambient molt xulo, també.
Això, no? Que també portem gent, pues, això, la música, que, bueno, intentem crear aquest espai que sigui proper, que sigui agradable i que la gent, tant els ponents com els que estem mirant i escoltant, i que ens sentim tots molt a gust, no? I de fet molta gent ens ho diu, ostres, la primera vegada també ens van dir, que xulo, no només pel contingut, sinó perquè per tot l'ambient que heu creat, que a l'espai, bueno, com ha anat tot, que ens hem estat molt a gust i repetirem, i per això tenim aquests addictes que van repetint. Però sí, clar, i una mica el que comentaves tu, Eva, normalment primer és pensar el tema, no? Pensem un tema i un títol. La Maria va venir inspiradíssima aquest any i va dir, ja tinc el tema, perquè clar,
durant tot l'any
nosaltres treballem mentalment, anem preparant el següent, ja, ostres, aquest tema seria xulíssim, i a partir del tema, que és que em va fer molta gràcia, perquè va venir un dia, a la primera reunió entusiasmada, i ja tenim tema, i ens va agradar moltíssim a tots. I llavors és tema, doncs, què entra en aquest tema, a qui coneixem, qui pot parlar, qui pot explicar, que sigui variat, que no sigui monotema, perquè clar
aquí corríem una mica el perill de la motivació, no? De la però no, o sigui, que hem de parlar de ciència, hem de parlar de coses més amb més ja contingut, sé, no?
Conscientment, des de totes les perspectives possibles, bueno, el que hem pogut recollir, no? Que vingui, però clar, també per una altra banda, conscientment és tan ampli, no?, que al final tot hi cap, perquè al final tot passa, no?, per la consciència, per la ment, però bueno, que realment és molt xulo. Estem molt motivats nosaltres, sí, sí, també, perquè pensem doncs, que va ser superxulo.
Anem a conèixer quins són els ponents, no? Ni que sigui una pinzellada de cadascun d'ells.
Mira, jo començaria per una que és santcugatenca, ja que la tenim, que és la Nina Roma. La Nina és una noia de 20 i pocs anys que pateix una malaltia des del naixement, que es diu, ara aviam si ho sabem dir, epidermosis bulliciosa. Nina, perdona si no és així. I és una noia pues, que, evidentment, físicament té unes limitacions, però té una ment que li permet que tot això quedi enrere. És una noia que és viatja, ha fet il·lustració, ha fet belles arts, és una tia molt, molt positiva i molt activa, no? I clar, la Nina és un exemple real de superació. Jo crec que quan veiem la Nina allà, direm, de què te quejas? Saps? Moltes vegades. I la Nina és un exemple de persona anònima a nivell de
mediàticament,
parlant. Però que jo penso que té molt per transmetre, o sigui, molta energia positiva de aquesta situació que he vist jo, que quan la veieu ho entendreu. Pues la Nina viatja, la Nina sola, a més, dels nassos de la tia d'agafar-se. Jo un dia per Barcelona pujo un autobús i me la trobo a l'autobús. Dic, Nina, què fas aquí? La Nina va amb una cadireta d'aquestes de motor, no camina, o sigui, però el dia que la vam entrevistar, que li vaig presentar als companys, la Mar li pregunta, Nina, tu què t'agrada? I la Nina diu, viure. Clar, amb això ja, el que ens pugui dir, no?
És lo de Mar,
sí, sí, sí.
És una bona injecció per tots els altres i un exemple.
I un exemple, sí, sí.
I què més? Bueno, ja, home,
seguim.
Sí, seguim, sí. Home, no podia faltar el mindfulness, no? L'art de vivir conscientemente, no? És una part també important del conscientemente. Llavors, aquí tindrem a l'Andrés Martín, que l'Andrés doncs, ja porta molts anys, va ser dels pioners en treballar amb mindfulness, i ens parlarà d'això. Clar, no podem explicar molt, perquè efecte sorpresa.
El que pugueu.
Fins aquí. El tema de viure conscientment el tocarem.
Sí.
Què més? Fem uno i uno?
Sí. Fem uno i uno. Pues jo us parlo de l'Albert Vilalta, que també penso que serà molt impactant, la xerrada d'Albert. L'Albert pues, és una persona que va estar segrestada per al CAE de 9 mesos. Jo el dia que vaig tenir la reunió amb ell i la seva dona vam estar quasi 3 hores parlant i vaig sortir...
3 hores, imagina't, per resumir la seva experiència en 18
bueno,
minuts.
Però que segur que es van passar volant, oi que sí?
Sí, 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 va ser interessant, dur, perquè tot el que t'expliquen tant ell com ella, no? Perquè ell va viure allà 9 mesos, però ella estava aquí amb 3 fills. I són pues, com tu, com jo, són un matrimoni de Barcelona pues, normal, no? I dius, com pot ser que la vida us hagi portat això tan bèstia, no? I el que han après d'això, no? Ell tenia molt clar des de... Bueno, una cosa és que ell, quan va tornar, li van oferir de fer pel·lícules, llibres, sèries, li han ofert de tot, i a tot ha dit que no. O sigui, ell d'això no en vol fer un negoci, ell vol tornar a la seva vida normal. Ell diu que el van arrencar de su vida, el van tenir 9 mesos penjat enmig del desert, i el que ell més volia era tornar a la seva vida normal, no? I llavors, tenia molt clar que la seva xerrada no havia de ser... de lo negativo, sinó de lo positiu, no? Com ell, la seva ment, quan us ho expliques que flipareu, perquè és molt impressionant, com ell va aconseguir que la seva ment l'ajudés a viure aquell moment, no? Perquè ell estava... Fixa't que ella em deia, jo estava tranquil perquè sabia que els meus estaven bé. Clar, i tu estàs enmig del desert, penjat, amb uns tios amb pistoles que t'estan vigilant tot el sant dia i en moments molt, molt crítics. Però bueno, la xerrada d'ell és en positiu i això també és maco, no? D'una experiència tan dura i tan bèstia, pues, què n'aprens, com tornes a la teva vida, com la reprens i tires endavant deixant això enrere sense que et giri la vida del tot, no? Perquè un pensa, et passa una cosa així i te canvia la vida. I ell diu, no, jo és que volia la meva vida, no volia canviar-la, saps?
Bueno, aquí també hi ha el treball, no?, que es fa amb la ment, que és molt important,
exacte,
no?, de reconduir, de fer aquest canvi del negatiu al positiu.
Que és el que li va salvar a ell, no? Dient,
sí,
a mi
sí.
El que m'ha salvat és la part de la ment, del treball que vaig fer, si no, sí. no hagués sortit.
A mi em va explicar una cosa molt maca, que deia que viatjava. Estava allà
amb la ment.
Amb la ment. I llavors ell viatjava però des de que es feia la maleta, sortia de casa, agafava el cotxe, o sigui, ell es repetia tot un procés de viatge per donar-se el màxim de temps possible de no estar allà tancat, com si diguéssim.
Per escapar, no? Amb la ment.
Sí, per escapar amb la ment, no? I amb el company que estava, doncs, també van pactes de lo que es parla, lo que no es parla, a quines hores ho parlem, tot era molt, molt, molt estructurat, perquè la nostra ment necessita estructura també, no? I allà, clar, de repente tots els nostres costums d'horaris, ara faig el cafè o ara vaig a la reunió, tot això desapareix, estàs ficat en un forat enmig del desert, doncs com gestiones totes aquestes hores del dia, no? Que no hi ha res a fer.
Què més?
Seguim. Daniel Raventós. Hi ha un tema que està com molt de moda ara, que es parla de la renda bàsica, el futur serà dels robots perquè tots ens quedarem sense feina, i bueno, ara es parla molt d'això, no? De que, clar, tota la tecnologia, l'automatització, doncs el que està fent és que cada vegada, com la quarta revolució industrial, no? Que ens està deixant a molts sense feina, i que el futur sembla que sigui, que estigui anant cap aquí. Llavors, el tema del Daniel Raventós és: ostres, davant d'aquest futur incert, com viurem? Necessitem tots una renda bàsica? Es pot aconseguir un sistema en què cadascú de nosaltres, rics, pobres, classe mitjana, tinguem tots una assignació mensual de la mateixa quantitat? I que això és la renda bàsica, no? I com ha de ser aquest sistema? Bueno, és la gran pregunta.
I si és sostenible?
I si és sostenible, que de fet fa res a Suïssa es va fer, sí, el referèndum, no? Que
I va sortir, no?
Va sortir, no, però perquè la quantitat també que assignaven era una mica elevada, no? Deien, però bueno, en principi, doncs, sembla ser que és algo possible si està ben estudiat i analitzat, i que podria ser un futur a mig termini, més o menys, no? Llavors, el Daniel Raventós, que és expert en aquests temes i economista, ens parlarà d'aquest tema, també molt interessant, una mica perquè veieu les diferències, economia, renda,
que l'escoltin els polítics, que l'escoltin.
Sí. El mindfulness, la Nina amb la seva experiència particular, no? L'Albert igual, i després biòloga, la mare, per exemple.
La mare Viersen, jo el dia que la vaig conèixer em vaig quedar al·lucinada, és una noia jove. Mare, o sigui, ella és neurobiòloga, és investigadora, és una persona reconeguda a nivell mundial amb la seva feina que fa. M'ho va explicar, jo encara no ho he entès, però és com un estudi genètic de la capacitat de plasticitat de la ment en situacions d'incapacitat mental, no? Les persones, ella està molt especialitzada en síndrome de Down, té premis, o sigui, tinc moltes ganes jo de sentir-la, però a més és una persona que és luchadora per el feminisme, i a més té un grup de rock amb els seus fills que es diu From Lost to the River. Vull dir, és una persona molt polivalent, amb ganes de viure, i quan la coneixes és que transmet molta energia, no? La mare, sí. I jo crec que aquesta xerrada pot ser... A mi em tocarà, o sigui, a mi tinc ganes d'escoltar-la, a veure... I això, no? La força de la diferència. Perquè les persones amb discapacitat, què ens poden ensenyar, no? Que segur que ens poden ensenyar moltes coses.
O el Pablo, per exemple, que és una altra perspectiva, el Pablo Herreros, que antropòleg, i ha estudiat, bueno, és primatòlogo, que lo diga bien, i clar, estudia molt els primates, però com la societat actual, doncs tenim coses de, no, que ens venen i similars als primates, no? Inclús ha escrit llibres, és bastant mediàtic, el Yo Mono, i ens parlarà, bueno, diem poc, però ens parlarà una mica també de bueno, doncs com a les organitzacions i al sistema i al món actualment tenim conductes similars, doncs això, no? Als primates, i com actuem i com ens anem comportant i quines similituds n'hi ha, perquè realment ens adonem que, bueno, estem evolucionats, però encara ens queden cosetes, que...
Sí, encara som una mica primitius, en segons quines coses.
El seu títol és què ens poden ensenyar sobre la felicitat i l'èxit a l'empresa, o sigui, mireu quina barreja ens farà aquí, no?
És complicat, però... no?, el que dèiem abans, de l'encaix amb segons quins temes o quines especialitats d'entendre.
Molt, molt. I que Big Data, també parlarem de Big Data amb el Marc Cortés... bueno, una mica també a nivell de conscientment, no? Realment, qui prendrà les decisions en el futur? Serem nosaltres o són les dades que incorporem als sistemes d'anàlisi de dades, que al final tocarem un botó i aquell botó ens dirà el que hem de fer, no? Però tot això amb un anàlisi darrere mecanitzat, serà això o serem nosaltres que analitzarem aquestes dades? Molt enfocat, em sembla, que al sector turisme. Sí. No? El tema del Big Data és en el seu cas.
Si som conscients de tot el que posem a internet.
Sí, exactament, tot això.
Hem donat tanta informació
a internet. I avui precisament sortia la notícia que deien que s'està intentant de fer una legislació, no? Allò que en deien de la memòria això digital.
L'herència digital. Qui s'encarregarà de gestionar aquesta herència. Ara t'hi trobes.
És que és un tema,
Bancs i bancs de dades al voltant nostre, i clar, i anem deixant el cada pas que fem, la nostra empremta digital i les dades, no? Llavors, què passa amb tot això, no? Mm-hmm. Quin futur ens espera per aquí?
A tots ens passa, no?, que fem una búsqueda de viatge, a Itàlia, i després te'n vas a qualsevol Facebook o web o el que sigui, et comença a sortir anuncis d'això, vull dir, estem tan controladets.
Sí, que fa
que
por,
cuidadín, cuidadín. Sí.
I després la Clara Ballester, també, de què passarà amb la resistència als antibiòtics, i en aquesta línia, perquè realment, clar, ella és biòloga i està estudiant molt a nivell de resistència antibiòtica. Crec que ho dic bé, no?
Sí, sí.
Perquè llavors, bueno, també per la seva xerrada anirà en aquesta línia, no? Que al final tants fàrmacs que ens prenem, clar, ens estan convertint en resistents als antibiòtics i altres fàrmacs en aquesta línia. I després deies tu, el gran Santi Carcassona, no?
Bueno, sí, jo sí, tinc moltes ganes de Santi perquè... Mira, el vam conèixer a la primera reunió que els vam juntar tots i és una persona que a mi em va agradar moltíssim. Després, a nivell dels mails que ens hem anat enviant, el veus que és un tio que és positiu, enèrgic. Ell es dedica a música, a motivar la gent amb la música. Però es dedica a nivell de grans empreses, no? Se'n va a grans empreses i fa tot un projecte que reparteix instruments entre la gent i qualsevol pot tocar un instrument, segons ell. Jo, conmigo lo tiene difícil, però veurem. I ens farà a la recepció, a la meitat, i al final ens farà el seu minitet on hi participarem tots. I això pot ser la bomba. Mm. Això tinc moltes ganes.
És percussió, no? És sobretot percussió. Sí. Clar, com se't fica dins, no? Sí. I com això va...
Sí, sí.
Vas vibrant i al final surts i, bueno, sí, no podem dir gaire,
No
però,
podem dir gaire.
Tinc unes ganes no d'escoltar-lo, sinó de sentir, de vibrar.
De viure'l, de viure'l, sí, de viure'l.
I, bueno, aquest és el cartell i a més hem tingut la sort, que també em sembla que s'ha de dir, és moment, ja que tenim uns sponsors meravellosos.
Que quan vau arribar fèieu crida.
Sí, vam venir aquí.
Que estàveu a la recerca encara.
Necessitem diners.
Sí, perquè això del TET, en veritat, ningú cobra, ningú guanya, saps? Però té un cost. I llavors, clar, això ho has de trobar d'alguna manera i ens costa una mica, però aquest any, la veritat, que això tampoc ens ha costat. O sigui, hem tingut molta sort. Tenim el Banc de Sabadell, tenim ACPEI, tenim l'Ajuntament de Sant Cugat. Des d'aquí, gràcies a tots tres, perquè ens permet pues, organitzar-ho llogant un espai, poguent pagar el que sí que s'ha de pagar, perquè tot això, no ens oblidem que és un producte que se'n fan vídeos, o sigui, el producte final d'un TET és un vídeo que pugem a la web nostra i que pugem a la web general de TET i que han d'estar molt ben fets i molt ben editats, i aleshores això ens ho fa Cugat.cat,
sí, Cugat.cat, ho feu vosaltres.
Doncs llavors quedarà estupendo.
Ja ho havíem fet, és el tercer any que estan amb nosaltres i la veritat que també és per nosaltres una tranquil·litat, no? Que tenim el producte final, doncs és un bon producte.
Sí, perquè al final, no ens oblidem, nosaltres cada any o ho fem molt bé, i això vol dir el producte, el vídeo de molta qualitat, a més de que la tarda sigui una tarda amb xerrades de qualitat, on ens treuen la licència, perquè això és cada any...
Us examineu, vaja.
Ens examinem. Sí.
Doncs ara que diu això, tinc una pregunta. Ve algú de fora de l'organització TET a mirar algun
sempre
inspector?
Sempre diem que hi ha un àguila i
venen d'incògnit. Igual venen d'incògnit.
Control de qualitat.
No,
el que sí que, per exemple, doncs, quan tornem a demanar la llicència hem de tornar a explicar quin tema farem, quins ponents explicar. Aquest any vam tenir un moment de... perquè ho veien tot molt igual, i el Jordi Serrano, que és el que va aconseguir la llicència, és de l'organització, va haver de fer un Skype urgente, que allò, no ho heu entès bé, parlarem de temes diferents, perquè clar, un TED, a no ser que sigui temàtic dins d'una empresa, que això també es fa, un TED local, el tema és per tots, però ha d'haver-hi contingut diferent, no podem parlar tots de motivació, no? Tenim que parlar de ciència, tenim que parlar d'economia, vull dir, ha de ser variat, perquè si no estaríem fent una altra cosa.
I aquesta llicència la renoveu cada any?
Sí.
Cada any.
Cada any passem a l'examen i després pugem els vídeos i passem a l'examen de vídeos, o sigui, s'han de demanar aprovació.
L'examen és molt del vídeo, per això el que deies, tu no ve ningú, però després es miren els vídeos, clar, que la qualitat, per això vosaltres teniu un paper fonamental aquí, qualitat, de veritat, els vídeos que siguin de qualitat, a més de que tot es compleixi, hi ha una normativa realment estricta, amb durada del temps, els temes, tot, la capacitat de la sala, quanta gent pot entrar, i per això hem aclarit entrades, algú pensarà, ostres, doncs amplieu.
No
jo
podem.
Vull anar, a mi hi ha gent que m'està dient, ostres, que vull anar, que no m'havia adonat que era... No podem, màxim 100 persones, és que si no ens treuen la llicència de nou. Per tant, tot això ho van controlant, no sé, tindran els seus mitjans, amb els vídeos.
Amb els vídeos.
Amb els vídeos.
Doncs si no tenen l'entrada i han fet tard perquè s'han acabat i, com deia l'Alícia, no s'amplia la capacitat perquè la capacitat de la sala és la que és. La cita és el dia 7 de juliol de 5 de la tarda a 9 del vespre a la sala El Siglo. I agraïm moltíssim a l'Alícia i a la Maria que ens han vingut novament a ampliar la informació sobre aquesta nova edició del TED per Sant Cugat, i a la Eva, que ha estat l'encarregada de portar-les.
A vosaltres.
Que vagi molt bé i esperem l'edició de l'any que ve. A veure què se us acut.
A veure què tema.
Sí. Moltes gràcies per convidar-nos.
Que vagi molt bé. Gràcies, Eva.
Bon dia.
Sant Cugat a fons. La vida és local.